Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el Ministeri d'Hisenda ha ofert als governs autonòmics crítics amb el nou model de finançament, tots excepte la Generalitat, que cada comunitat pugui triar si es queda amb l'actual sistema o si opta pel nou, negociat per Esquerra. Un moviment estratègic amb què la Moncloa obre la porta a la coexistència dels dos models per mirar d'escardar el rebuig unànime que la reforma ha generat avui al Consell de Política Fiscal i Financera. Ara mateix compareix la ministra Maria Jesús Montero. També ens hem fixat en l'Iran, que anuncia judicis ràpids contra els detinguts en les protestes contra el règim dels ayatolàs. Avui mateix hi podria haver la primera execució d'un manifestant dues setmanes després de l'inici de la revolta. I hem connectat amb Groenlàndia, hores abans que a Washington s'hi faci una reunió transcendental sobre el futur de l'illa entre els ministres d'exteriors del territori de Groenlàndia i el de Dinamarca, d'una banda, i el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a l'altra. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, podem començar a sentir què està dient la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
El modelo con el del gobierno de España, nunca jamás hemos conocido una propuesta con número del Partido Popular. Y en los documentos de principio estamos de acuerdo todos. No es un problema de principios que tienen que regir el modelo. Es un problema de distribución de los recursos y de tamaño de la tarta.
Doncs Maria Jesús Montero, que està explicant i ara mateix retraient al Partit Popular que s'oposi a aquest model i que, en canvi, no hagi presentat el seu de model. De seguida anirem a Madrid amb la Paula Brujats per saber el més destacat que expliqui la vicepresidenta espanyola i també com ha anat aquesta reunió amb els diferents consellers d'Hisenda de les diferents comunitats autònomes.
De fet, hi podem connectar ara mateix perquè ens expliqui no el que passarà, perquè la Paula fa moltes coses, però mirar el futur encara no.
Pregunta-li,
però
igual segur que
sí, en principi anàvem a preguntar-li què ha passat fins ara, però Paula, si ens vols explicar què passarà també endavant, eh?
Què passarà? Doncs ho veurem més endavant, perquè justament us anava a dir que la sortida d'alguns consellers del PP han obert la porta a poder debatre aquest model amb Maria Jesús Montero més endavant, a veure si s'aprova el Congrés dels Diputats i després acollir-se o no en aquest sistema voluntari que deia la ministra, però en definitiva i en general res de nou entre l'entrada i la sortida, perquè els populars marxen avui igual de crítics que han entrat a la reunió, que ha estat, diuen fons presents, una successió de mítings polítics sense fer cap proposta alternativa. De fet, a la sortida la consellera Alícia Romero demanava als governs del PP que recapacitin i que aprofitin aquesta oportunitat.
Jo crec que sortim avui del Consell de Política Fiscal i Financera amb una finestra d'oportunitat i més enllà del treball amb les comunitats autònomes, doncs els grups parlamentaris se'ls haurà de convèncer, se'ls haurà de seduir perquè votin favorablement aquest model. No volem renunciar als 4.700 milions d'euros que aportaria això més recursos per Catalunya i espero que no ho facin la resta de comunitats.
Expliquen també a la reunió que algunes comunitats han matisat una mica la crítica, per exemple, Astúries o el País Valencià, però d'entrada totes surten rebutjant aquest model. Sentirem ara què explica la ministra d'Hisenda, què és el que li han traslladat en aquesta reunió.
Doncs la Paula Brujats, que ens explica el que ha passat, el que està passant i també el que passarà a Madrid els pròxims minuts. Mentrestant, a Catalunya, el nou director de l'Oficina Antifrau, Josep Tomàs Salàs, ha pres possessió avui del càrrec en un acte al Parlament. Després de rebre l'aval de la majoria de la cambra el desembre passat, ha promès dirigir aquesta institució amb lleialtat institucional i neutralitat política.
Repte que entomo amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar i amb molta responsabilitat i que tiraré endavant amb una idea rectora, que és la salvaguarda, en tot cas, de la institucionalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya i amb unes rigoroses lleialtat institucional i neutralitat política.
L'exlíder del PSOE extremeny i candidat a les eleccions autonòmiques el desembre passat anuncia per sorpresa que no prendrà possessió com a diputat a l'Assemblea d'Extremadura. Miguel Ángel Gallardo perdrà, per tant, la condició de forat a punt de ser jutjat per prevaricació i tràfic d'influències per la suposada contractació irregular de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a la Diputació de Badajoz. En un tuit a X apunta que la seva prioritat és afrontar en condicions el procés judicial i defensar el seu honor i dignitat. Vueling, que és la principal aerolínia de l'aeroport de Barcelona, es marca seguir creixent al Prat com el primer dels objectius del seu pla de desenvolupament a 10 anys vista. La companyia invertirà 5.000 milions d'euros per passar els 40 milions de passatgers que mou actualment a 60 milions. La meitat d'aquesta inversió la destinarà a la capital de Catalunya i renovarà part de la flota amb 50 avions Boeing que començaran a arribar a finals d'aquest any. La Fiscalia ha obert una investigació per la mort de dos pacients oncològics a l'Hospital Universitari de Burgos. Les dues persones van morir per una error en l'elaboració del seu tractament contra el càncer, de manera que haurien rebut dosis fins a 6 vegades superiors a les que tenien pautades. 3 pacients més es van veure afectats, un dels quals continua a l'UCI, un altre ingressat a planta i un tercer en vigilància després de rebre l'alta. I la taula del tercer sector i l'Aliança contra la Pobresa alerten que el conveni signat amb Endesa ha caducat i que no hi ha una alternativa clara. Aquest fet afecta milers de famílies que estan pendents que se'ls condoni el deute acumulat als anys 2022, 23, 24 i 25. Ho ha explicat a 3 Cadinfo Martí Batllori, que és coordinador de pobresa energètica a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que reclama solucions immediates.
El conveni que acabava 31 de desembre no continua i això ens preocupa molt. Ens preocupa que no s'hagi complert el compromís de desplegar el conveni, tal com deia la llei 24-2015, i que ara mateix estiguem sense una alternativa clara a una eina absolutament necessària per a les persones vulnerables de Catalunya en l'àmbit de la pobresa energètica.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'experta en Polítiques Urbanes, Alicia Puig. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Que ha entrat a l'estudi cridant censura. Què ha passat? Què tens?
El Santi ens ha explicat que...
A veure, primer, seu davant del micròfon, primer
bueno,
de tot.
Bueno, d'entrada aquí assegut en Joan Bota.
Sí, correcte.
La
cadira enfonsada, Joan Bota, sí, ja se sap. Sí. Perquè com que hi haurà al·lusions...
Víctor, que, perdona, que jo... Graveu lo que li costa aixecar-se de la cadira.
És que no va bé, cony.
Santi Villas, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
O sigui, m'he vist que estaves a punt d'al·ludir, diguem-ne, a Santi Villas. Què ha
bueno,
passat?
Perquè ell havia escollit un tall per al tema del que ha de fer la dèria i ha sigut censurat.
Sí?
Bueno, ha sigut retallat, però per, diguéssim, per protegir un país. Jo diria.
La decisió editorial de qui ha estat de retallar aquest tall? Meva no, eh?
Teu, bueno, però perquè, a veure, perquè tu...
Elisenda Sort, la nostra productora, ha pres la decisió?
Elisenda Sort, perquè tu a la meva secció ni la mires.
Vull dir, no!
No crec que no, sigui ni a l'hora.
No, mentida. A mi cada matí em diuen el Santi vol parlar d'això. I llavors jo dono el vistiplau o no. El Va, tema que tu has proposat m'ha semblat bé. Fins i tot, quan has proposat uns talls de veu, també he dit que sí. Ara, no sabia exactament quins talls, ni la durada, ni bueno, què deien pues, els talls de veu. Tindràs, i es veu que algun diu que era massa groller.
Tindràs una part del tall que la farà la pròpia protagonista i l'altra...
El faràs tu, no? Veig?
No, ell.
Ah, el Joan, sí, el Joan.
El farà el Joan.
Doncs, ja, sense anar més preàmbuls, ja podem anar directament al tema, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ah, claro, que no hi ha patrocinador.
No,
ara,
va.
Ara no?
No.
Home, perquè una... mires que tinc cara de ser comercial.
Bueno, a veure, tu no te dediques a aquestes coses. Dili a algú que m'ho patrocini, sí, ja, el meu. Però... Ni que sigui el meu. No cal els altres.
Però que ara el director, perquè em faci l'oferta
no,
laboral...
No la guitza. Com es diu això? La dèria?
La dèria. Sí, la dèria.
Ha dit la guitza, i
millor. La guitza.
També una mica.
És que no, és que no, la
sé, no, sé, no sé ni on estic. No, però tu busca'm un patrocinador d'això que parles amb la gent, d'això de les empreses que fas amb una... Això, ni que sigui de València, de taronja.
Jo crec que tu tens més influència que jo en aquest món, eh?
Tu ja creus?
No en tinc cap dubte.
Perdona, pensaves que ara vas a dir en aquest moment.
No, en aquest món. Ja t'ho dic jo.
No, ja dic jo que no. No, jo volia parlar de dues coses. Una, del tema de Julio Iglesias.
Sí,
que estic interessadíssim, i sobretot del tema que s'ha tornat a posar sobre la taula amb el tuit de Díaz Ayuso, de si s'ha de separar l'obra de la persona,
sí,
com si fer el que feia Julio Iglesias no fos una altra obra, diguéssim, vull dir, fos obra seva, saps què vull dir? Com les cançons. I després, també, si arribem i ens dona temps, analitzar una mica el tractament d'aquests temes, perquè ahir, per exemple, es va parlar a diversos programes, però clar, les maneres que es parla aquests programes són increïbles. Hi havia un programa de La Sexta on es parlava i es feia un anàlisi, després hi havia un programa a Telecinco on la notícia era que havien portat a Ana Obregón, que havia viscut a casa seva durant 2 anys i mig, matí, tarda i nit, Terelu, que Julio Iglesias havia intentat tirar-li la canya, Macoque, que havia estat amb Julio Iglesias de nòvia, i Lídia Lozano, que li havia tocat la cuixa en una entrevista. Vull dir, aquest era, diguéssim, el percal...
L'elenco.
L'elenco de...
Convidats i expertes.
Que sembla ser que tenen molt a veure amb les afectades, que més o menys, vull dir, no, evidentment no...
Jo, alguna de les que has dit no sé qui és. O sigui,
qui, per exemple?
Ana Obregón, sí.
Ana Obregón, sí.
Lídia...
Lozano.
Lídia Lozano, sí. Però és... Macoque. Macoque?
Home, la Macoque, no,
Macoque.
M'he perdut.
Macoque. Mira, és dona d'aquí com a Tamoros.
Senyor Calvo amb el cap pintat.
Sí, no, el germà Bassó. Estava amb el Quico Matamoros i llavors ha participat en molts realities de Telecinco. Fins i tot va estar amb un iogurín que es deia Toni Espina, no sé si el recordareu. Llegenda de Mujeres i Homes i Viceversa.
Perdona.
I de Supervivientes.
Perdona, després, perdona.
Acabo de ser, acabo de ser
arrasat. És increïble. Deixa'm un segon. Com es diu? No, és que no me'n recordo.
Òscar Fernández, per servir-te, molt bé.
Òscar, perdona.
Com Òscar. Es diu el presentador? O sigui,
Òscar, això és un momentazo.
No, però no, ja, però escolta'm una cosa, no és cosa teva, és que és el meu cap, vull dir que jo ja estic... Bueno, no, és que ara ja no em serveix.
No, i ens envia un WhatsApp i tot, vull dir que no sé com et deus tenir memoritzat el mòbil.
Sàpigues
no
també,
no sé,
bueno, no sàpigues també que aquest senyor...
El de Catalunya Ràdio.
Sàpigues també que aquest senyor del que me hables és a la vegada director d'informatius.
Sí, ja ho sé, que ballar lo del Parlament i tot. Bueno, no, jo el que anava a dir és que ara ja no puc, perquè ja us heu rigut entre mi i tal, però hauria quedat molt bé, quan ella ha fet la seva explicació, tornar-lo a presentar a Oriol Mas, cap de Nacional, de no sé què. No, això hauria quedat molt bonic, però perquè va estar amb un iogurín, d'un Mujeres i Homes, Oriol Mas, cap de Política Nacional.
L'Oriol ho domina tot, Parlament de Catalunya i tota la premsa rosa.
Sempre ha circulat que va tenir una afera amb Brad Pitt. L'any 97.
Macoque, sí, senyor. Sí.
Macoque va tenir un afer amb Brad Pitt.
Va tenir una cosa. Sí. Qui va anar al Nacional, aquest?
El Nació, el Ferran Casas.
El Nació és diferent.
I el
Nacional sí, és una cosa i el Nació Digital és una altra.
El Ferran Casas, que és el director
d'aquí, el Ferran Casas, vist el que m'he escoltat, ja el pots fer cap d'internacional.
Bueno, és que jo... La meva posició de periodista polític és accessòria. A mi m'interessen altres coses.
Molt bé.
Els esports i això. Per què t'ordre?
Encara el fitxaran a la 2CAT al Mamarachi.
S'està perdent aquí un talent, un talent.
No faria res,
Sí, ja aniria.
Bueno, on estava? No sé.
No, encara havies de començar el tema. Que dius que diferents programes de televisió hi van tractar-ho de manera molt diferent.
Bueno, sí, sobretot això. Tu vols que parlem primer de l'obra i la persona?
Ahir a la tertúlia del migdia ja en vam parlar, perquè hi havia Neus Tomàs, del diari Oponès, i que ens va explicar com havia la investigació que va aixecar el diari, i després vam parlar una mica del que se sabia ahir. Avui se sap algun detall en més, però diguem-ne que...
Però la Neus Tomàs et va explicar que Macoque havia estat amb Brad Pitt, amb Julio Iglesias i amb Toni Espina, com t'ha explicat el cap de Política Nacional del Nació. Pues comencem a parlar a partir d'aquí. Bueno, vols escoltar l'Anna Obregón?
A veure.
Vinga, l'Anna Obregón va estar entrevistada per aquest tema, perquè últimament la truquen com si fos una erudita. Vull dir, ella, per exemple, va estar amb Epstein, vull dir...
Sí,
total, també li va condir molt, perquè aquesta dona se va anar a fer un capítol de l'Equipo A, uno, que la van matar... I escolta, un capítol de l'Equip OE li ha donat...
I diuen que a Epstein també li va anar molt bé, perquè gràcies a les coneixences de Manuel Obregón va tenir accés a alguns milionaris espanyols i va fer els primers duros, es veu.
Li va fer una paella a Steven Spielberg, després d'això amb la paella va anar a fer té.
Veus, aquesta sí que et trobarà un patrocinador. Té pinta de bona comercial.
Ja t'ho dic ara. Bueno, anem a escoltar el tall d'Anna Obregón. Esta era la seva opinió ahir sobre el tema de Julio Iglesias, que ja havia viscut allà 2 anys i mig, a casa seva, a Miami.
Pero yo quiero hablar de Julio Iglesias persona, porque he convivido con él en su casa. Mañana, tarde, noches, he visto cómo era el servicio. Me choca que dice que él a las dominicanas, que no sé cómo dice, que las llama no sé qué, o que huelen mal, o que no sé qué. Mentira. El servicio de Julio en Miami, por ejemplo, la cocinera que llevaba un montón de años, maravillosa, era dominicana. Y tomábamos huevos fritos con patatas fritas en la cocina por la mañana para desayunar, sentados con ella. Si eso es tratar mal al servicio o denigrar...
Bueno, primera, que havia, aquest home, si feia tot el que feia per la nit, havia de fotre's una bona sessió de patates...
Un bon esmorzar.
I ja us ferrat un bon esmorzar, Manu Obregón. Evidentment, si
a
la cocinera...
A mi m'agrada l'inici. Ja a l'inici, perquè diu, quiero hablar de el Julio Iglesias persona. Com volem dir, el que ha fet això no és la persona. Bueno, no sé què és, no?
Però, hi ha hagut aquesta... Ahir ja va haver-hi molta creativitat entre, per exemple, comparant-ho amb els discos, tenia una cara B.
Molt bé.
Els singles i tal, aquí hi ha hagut de tot. No, i sobretot, i aquesta senyora, clar, vull dir, també seria que es podria dir, home, a veure, les persones amb la que feia el que feia no eren una cocinera que llevava ja muchos años en casa, que ja devia tindre 60 anys. Ah. Vull dir-te, clar.
No és de 20-22 anys.
I, per exemple, va dir alguna altra cosa. Venga.
A ver una cosa. Yo creo que a mí me viene una víctima que estoy absolutamente en contra del acoso sexual. Vamos a ver. Jo. Sí, estabas esposada. Te habían puesto unas esposas.
No, pero Ana...
Estabas clavada en la cama. ¿Por qué no te has ido?
Bueno, por la relación de poder, de superioridad.
Claro, de superioridad. No,
mujeres vulnerables, quiero... problemas económicos...
La resta, ojo, també, eh? Vull dir, tampoc que et pensis que ja... Vull dir, i sobretot, estaves esposada, de moment encara no ho sabem, però igual sí, eh? Vull dir, perquè tal com anava la cosa, devia estar esposada. I es van deixar una part...
Eli Sort ha retallat una part. Ara, sí. Que vosaltres dos voleu...
Bueno, l'ha sol·licitat ell.
Jo no l'he sol·licitat.
Ella ha preguntat si jo l'havia enviat, jo l'havia enviat, després ha resultat preguntat si estava, diguéssim, a lo que se diria escaleta. A l'escaleta no hi és. I ell la dirà, jo crec que millor. Era. Ell està molt interessat en aquest tema.
Jo no sé posar la veu d'Anna Obregón.
No cal.
Anna Obregón va dir ahir en aquest programa...
Atenció, que posa música, per favor, per si l'has de pujar.
Per si l'has de pujar, sí. Com a prevenció.
Porque a vosotros, si os chupan el pito toda la noche, no salen ampollas...
Ai.
Ara entenem perquè Eli Sort
havia retallat aquest document.
Aquesta és la... Però no penso que el que tinguis que la reflexió... del més enllà de l'Anna Obregón. O sigui, tot el que havia passat, la seva reflexió, perquè això està pensat, vull dir...
Ella ho ha
rumiat i dir, esto es imposible. Tiene que ser mentira, porque... no puede ser, y lo tengo que explicar, porque yo he analizado la situación y voy a explicarle a España que es imposible estar 5 hores... Bueno,
toda la noche
també dic que ell, amb aquest home que l'han d'arrastrar, que van dos mulates, que li van fer un xiste, en vez de muleta li van dir mulates. Aquest home jo també, als 70 anys, vull dir que, no sé, jo no tinc...
Ara en té 82.
En tenia
77. Les dues denúncies d'ahir és de quan tenia 77 anys.
Que
vés a saber les que podien haver denunciat abans, perquè ara comencen a sortir a la llum algunes actuacions, fins i tot davant les càmeres, hi ha una entrevista...
Sí. La Baitiare, per exemple, això ja ho havia explicat. També, havia explicat sí. Que era drogava, que li obligava no sé quan...
Un moment, Oriol Marc, qui és Baitiare?
És una exparella, crec que tahitiana, de... si no recordo malament.
Per favor, digueu ara, un moment, i que portava sempre una...
No sé, això.
Una flor al cap?
Això. Sí. Tipo Paul Hogan.
Està parlant Oriol Marc, cap de política del Nació Digital.
Molt bé.
Amb Crònica Rosa, sí. Diguem-ne.
Molt bé.
Sortiran més, jo crec. Vull dir que no...
Més, espera, perquè és veritat que nosaltres li hem dit cap de política, però crec que l'han ascendit, que és subdirector.
Fa un temps. Imagina't el criteri del diari.
Mira si...
ja ets subdirector del diari?
De saber tantes coses...
Sense tenir atribucions sobre la premsa del cor, encara.
Tot arribarà.
És un ascens...
Tot arribarà, home, compte.
Escolta'm una cosa, quan feu la reunió no podeu canviar el donar pas d'aquest home.
L'hem de canviar. És que ara m'ho han fet recordar i he pensat que és veritat. Sí.
Ja veus la importància que li dono?
Però ja li donem nosaltres.
Però crec que el Ferran el presentem com a subdirector del actualitzada la base de dades.
Vull dir, a nosaltres ens beneficia. Amb qui esteu a la tertúlia? Pues amb el subdirector, amb el cap de Nacional, que sap qui es va itiar,
No vol subdirector, té ascendència.
Claro, amb el subdirector, amb el director de la corporació
que no sé el nom que té, però endavant.
Òscar Fernández.
No sé, ni el nom del presentador, l'altre dia no sabia el nom del programa, avui tampoc no sap el nom de la secció.
Vull dir, pues fixa't tu, que jo cada vegada que pujo les escales miro les fotos, et busco,
sí.
I faig una mica de memòria dels programes, però... Com que n'hi ha un tram més d'escala, sempre em va.
L'Alícia fa estona que està aquí mirant-s'ho tot plegat. Alguna cosa a dir sobre Julio Iglesias i aquestes denúncies?
La veritat és que, jo ahir vaig veure també un tall d'aquest tros d'aquest programa Telecinco.
Bueno, és que això s'havia de mirar.
S'havia de mirar
perquè és molt fort.
És molt fort i era molt esperpèntic perquè realment ara estem fent broma, perquè realment va ser un programa molt fort, amb molta anècdota, però llavors va entrar en directe la periodista del diario.es i llavors tu vas veure la seriositat d'aquella investigació, 3 anys d'investigació, no sé quants testimonis entrevistats i unes acusacions molt greus que jo no voldria que ara aquí sembla que banalitzem, no. Només per mencionar-ho. I que, per tant, això sembla que tindrà molt recorregut, perquè no són acusacions d'una cosa verbal d'algun dia a dir alguna...
No, ells això ho han llançat segurs que hi ha molt més i que saben exactament el que...
Denunció a l'Audiència Nacional, la Fiscalia ha acceptat.
Llavors, cosa molt seriosa. Ara, bueno, aquestes coses de que es porten aquests convidats, que la gent diu, no, si era un senyor, era molt agradable, no, sempre saludava...
Esmorzava ous ferrats.
Exacte, amb patates. Exacte, esmorzava ous ferrats amb patates,
no sé si
tal...
Necessita una caixa de simvastatina, si ho fa cada dia.
Jo no... Sí. Però, clar, acusacions molt greus, acusacions molt greus.
Tinc una pregunta per l'Alícia, que potser és incòmode, jo crec que no ho serà.
Segur. Ah,
el programa Telecinco venia després del reencuentro de la Isla de les Tentaciones.
Absolutament.
Em figuro que l'Alícia estava mirant el reencuentro del Gilbert i la Clàudia.
I la Clàudia,
correcte. I, per tant, per això
perquè
es va
quedar... Perquè a tu t'agrada la Isla de les Tentaciones.
Jo sóc una absoluta fan. No, sí, de les nou temporades, no, jo no me n'he perdonat.
No ho hagués dit
les persones que ell mencionava, Toni Espina, jo me'ls conec tots.
Estic veient que la prèvia de la tertúlia que feu no parleu precisament de finançament, no, home, no. Sinó que parleu de la Isla de les Tentaciones.
Això parlen dels meus temes, eh?
Ja.
Sí. Ells aquest tenen pors a mi. No, sí. És que això per ells és una... Jo hauria de cobrar més perquè és una vàlvula d'escapament.
Veus? Correcte.
El presentador no està tens perquè no ha de... Saps? Vull dir, no ha d'estar pendent de la connexió, de tal... Perquè, vull dir, això és campixa, no? I ells, pues, riuen i tal, i
però
ja
és veritat,
està. Jo crec que això s'ha de renegociar.
M'agafa una cosa que diu l'Alícia, i és veritat, és a dir, òbviament, ens ho podem prendre broma.
Home, no, a broma no.
Les comentaristes ahir en aquest programa són surrealistes. Ara, la denúncia... També et diré que no va fer molt de sorpresa, perquè és veritat que Julio Iglesias era d'aquest tipus de persona que ja en feia bandera de ser un seductor, que dius, a veure, escolti'm, senyor, un seductor amb moltes de manera obligada per les pobres noies, i que no va sorprendre en el moment en què, és a dir, si t'ho haguessin dit fa un any, tampoc no t'haguessis agafat molta sorpresa.
Bueno, és que els
feia
les proves de les ITS per començar a treballar.
Sí.
Els feia les proves de les ITS. No, jo el que volia referir-me a això és a dir que a vegades també, per molt que tinguis una cadena, el que sigui, que vulguis una audiència i tal, també jo crec que s'ha de mirar ja com has de plantejar els temes. És a dir, has de dir, a veure, si em diguessis, no, mira, si m'apures com a programador, és que vaig fer un 30 i, bueno, total, has fet un 13 i has fet el ridícul. Diguéssim que potser més val fer un 11 i fer-ho bé, o fer un 10 i fer-ho bé, i fer-ho serio i transmetre un missatge que és el que ha de ser, que no portar a quatre replegades que un dia li van fer una entrevista a un babós, diguéssim, i estan allà com si fossin les afectades tenint un cas tan gros. És més aviat això.
Sí, sí.
Que s'estan plantejant temes des de llocs a programes que s'estan plantejant des d'un punt que ja no hauria de sortir. O sigui, jo no estic per prohibir res, però hi ha visions de l'ajuda que ja no cal. Vull dir. O sigui, és com portar un terraplanista. Pues, vull dir, jo que he treballat en aquesta tele, a mi m'han dit pel pinganillo, pregúntale, t'ho juro, pregúntale al especialista en ciència del país, que el teníem allà, si les plantes hablen entre elles. Jo li he de preguntar a un senyor que si les plantes... Ja li vaig fer. No hablen. La vaig mirar i li vaig dir, no, xica, les plantes entre elles no hablen. No li preguntaré jo a aquest senyor. Sí, bueno, clar, tenen unes curiositats de les coses i volen fer unes preguntes que tu depèn... Home, si ve Paco Porras, pues a lo millor... Que està mort, potser, no? Bueno,
Paco Porras està mort?
Sí. Paco Porras, un moment, connectem amb el director...
No,
el director
Paco Porras és d'aquella eterna gloriosa que hi havia a l'Arlequín, també.
Sí, jo, Carlos Jesús, que era del meu poble. Sí.
És que...
Doncs és segurament una de les millors èpoques d'Espanya.
Sí, el Carlos Jesús es va electrocutar a la planta de la Pegaso de Mataró.
No,
i a partir d'aquí va ser quan va començar a tenir connexions amb Reticulín.
Jo t'ho juro que no havia vist mai l'Oriol riure de la manera que estàs rient.
Bueno, perquè sóc feliç.
No, és que això, t'ho dic una cosa, eh? Això ja és un programa del 3CAT, eh?
Compte, eh?
Cuidado, bueno, aquests dos parlant de Reticulín. Vull dir, en un altre moment...
A la Rosa Romà li podem vendre ràpid, eh? La presidenta del 3CAT.
Home, ja t'ho dic. Ella deu saber on està Reticulín. Anna, que aquests dos abans...
Què vols dir?
Bueno, vull dir que també és d'aquesta cultura, diguéssim, que ja ho sap, això. No, home, no dic que...
Pregunta-li si existe...
Que és d'aquesta època, vull dir, no serà...
Sí. Pues jo sortia al programa de l'Arús, i això ho mirava quan era petit amb els meus pares.
Claro, però que vull dir que tu ara, per exemple, tu ara, si a tu t'haguessin trucat del fax, i ara t'acabaran trucant que no surti d'aquí. Que fixa't tu com has ampliat...
El meu que m'ha costat.
Estàs aquí al programa d'Aznar. I ara t'heu obert un camí que escolta...
Molt bé, doncs escolta...
Encara aniràs a comissió, eh?
Total, que no... No, això no vull llegir. Jo t'he obert la porta...
I ja està.
I ara ja està.
Ho ha fet per altruisme.
Això és generós.
Que corri l'aire.
Això està molt bé. Pensa que demà no se'n recorda del teu nom.
Això és veritat.
Ha estat un gran moment còmic.
Aquest moltes vegades me'l miro i no sé, eh? Jo li sempre li pregunto, digue'm, m'ho vaig apuntar hasta el mòbil, els noms de tots.
Els noms, molt bé.
I és que no me'n record, però això em passa amb tothom, eh? No
ens ho prenem malament.
No, és que no, home, no. Soc una... Soc
no, l'Òscar no ho sé, però... No. Típic, és que bé, no vindrà bueno, ja i ja està.
No, home, però és que també és veritat que abans, aquí, vull dir, si tu vas a l'estudi de baix, sí. Hi ha una foto del presentador amb el nom, clar, no hi ha pèrdua.
Sí. Ah, vols dir que necessites una pauta.
Bueno, aquí les finestres estan tapiades. Tot és que Catalunya 3CAT, 2CAT, RACAT, què més posa? CAT Ràdio, 3CAT.
No, 2CAT segur que no posa 3CAT.
Bueno, això, és veritat. Això. Aquí no hi ha el nom de la persona, ni una foto, un blanc i negre que es mogui sota una pantalla groga, no hi ha res, no hi ha cap informació. Vas perdut, vas perdut.
Aquí un cartell negre que diu James Parker.
Bueno, o també podria prendre's el nom, diguem-ne.
Sí, és una inversió que no està mal.
També és veritat que me'l podria prendre.
I tant, sí.
O també podria escoltar-me, entrar un moment abans i escoltar que fan una falca, que ara sí que t'ho dic, li heu de fer una falca perquè cada vegada que digui algo de raticulín sortir al cap... Ja no me'n recordo. Òscar, què?
No,
Òscar,
Oriol Marc. Oriol Marc. Ja havia
fotut Oriol Mas.
No, ja, ara, som-hi. Jo crec que ho deixem aquí perquè ja no podem millorar.
No, perquè jo crec que allò m'haureu de perdre un neuròleg. Perquè jo veig que no vaig malament, tampoc soc tan gran, no?
Santi Villas, gràcies i bona tarda.
Que calo fot aquí, de veritat. Sí que faci. Que estrenin el nou ja, mare...
Una pausa per la publicitat i de seguida Consell de Política Fiscal i Financera. Mira que es poden fer girs i voltes.
Després de Macoque. Després de Macoque.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Intentem recuperar una mica el volant de la tertúlia. Recordeu que estem amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Avui hi havia reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Ja sabíem que no hi hauria acord, que les comunitats del Partit Popular s'hi oposarien. I és exactament el que ha passat. Per tant, diguem-ne que no hi ha hagut sorpreses. I havíem deixat la Paula Brujats a Madrid pendent de la roda de premsa de la ministra, de la vicepresidenta, Maria Jesús Montero, explicant els detalls del sistema i com havia anat la reunió. Paula, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Una Maria Jesús Montero molt empipada, no?, a la reunió, a la roda de premsa.
Sí, està sent molt dura, està sent duríssima contra el Partit Popular, molt més que divendres quan va presentar el model i els populars ja el criticaven. Avui diu Montero que s'han presentat a la reunió només a criticar, a fer mítings polítics i a no fer doncs, cap proposta alternativa. Diu que s'han abonat a l'immobilisme, a criticar per criticar i que no porten, per exemple, ni un sol número per millorar doncs, el model de finançament, que ja ho sabeu, està caducat des de fa molts anys. Per tant, Montero, que el que està fent ara a la sortida doncs, és posar en evidència l'estratègia destructiva, diu, del Partit Popular. Diu que s'estan escudant darrere la crítica al nou model i a la crítica de que s'ha pactat amb Esquerra Republicana per beneficiar a Catalunya, que diu que això és fals. I Montero està insistint doncs, que si al PP no li gusta, no li agrada, perdó, la seva proposta...
La traducció simultània.
És que ella ho ha dit, exacte, no li agrada la seva proposta, doncs que em presenti una d'alternativa, perquè diu que ara mateix són incapaços de tenir una proposta unitària que agradi tots els barons del Partit Popular perquè tenen justament moltes diferències entre els seus territoris.
El Partido Popular nunca ha puesto encima de la mesa un modelo y no quiere, no puede o no tiene liderazgo para poder enfrentar al interior de su partido un debate que es un debate que siempre Es un debate difícil, un debate incómodo, un debate que no resuelve el 100% de las expectativas de ningún territorio.
Què està fent Òscar Montero? Doncs intentar fer forat dins el Partit Popular, i avui també els ha posat entre l'espasa i la paret, no? Perquè els ha ofert el que explicàvem abans, doncs que aquest nou model sigui voluntari, és a dir, doncs que si no els agrada la reforma que està plantejant, que es puguin quedar amb el finançament actual, amb el model caducat, i això a la pràctica és venir-los a dir us quedareu amb menys recursos, perquè el nou model ha de repartir més diners a totes les comunitats. És cert que unes més que les altres, però Hisenda insisteix que totes guanyaran diners pels seus serveis públics. Per tant, els diu, trieu entre el nou o el vell, però amb el vell, segons els números que té Hisenda sobre la taula, hi perdreu diners.
Diguem-ne que ha donat aquesta voluntarietat, és a dir, si no voleu el nou sistema, doncs quedeu-vos amb el vell, també amb la condonació del FLA, no? Els ha vingut a dir el mateix. Si no voleu la condonació del FLA, escolta'm, doncs no l'agafeu i continueu devent aquests diners. I després, s'ha vist alguna escletxa entre alguns dels assistents a la reunió? Hi ha hagut algú que hagi sortit de la reunió com a mínim obrint-se a escoltar el nou model, o tots han fet oposició contrària, excepte Catalunya, que és l'única que ho ha defensat?
És veritat que d'entrada tots han fet oposició, fins i tot els socialistes d'Astúries i de Castella i la Manxa, però quan els hem preguntat doncs, us sembla bé la proposta de Montero, de que sigui voluntari, us quedaríeu amb el nou, amb l'actual model, perdó, si no us agrada el nou? El que han dit la majoria de consellers del PP és quan arribi el moment ho decidirem. Quan arribarà el moment? Doncs el que vol fer Montero és ara 2 mesos de reunions bilaterals amb les comunitats, una a una amb cada un dels governs per mirar el detall d'aquest nou model abans d'aprovar la llei al Consell de Ministres. Per tant, en aquests 2 mesos veurem si el Partit Popular, si alguns consellers es comencen a moure. Què hem vist avui a l'entrada? Per exemple, el conseller del País Valencià ha estat molt menys crític que la resta de col·legues del Partit Popular. Ell ha dit, evidentment, cal una reforma del model de finançament. El País Valencià és ara mateix de les més infrafinançades, per tant, ha defensat aquest nou model, però s'ha escudat amb la crítica que fan tots els consellers del PP, que és dir, això s'ha pactat amb Esquerra, això s'ha pactat amb l'independentisme i, per tant, és un favor cap a Catalunya. Però sí que ja hi ha alguns que comencen a planar el terreny de, com a mínim, parlem-ne, hem de millorar els números, i els números que ens ha presentat fins ara Montero ens sonen bé, ens agraden d'entrada, val? Això és una mica el que traslladava a l'entrada, però també el que s'ha traslladat dins la reunió, on ens diuen els que hi han estat que tant el País Valencià però Astúries també, que és socialista i que era crítica abans de venir aquí, avui ha matisat la crítica. Si vols sentir el que deien a la sortida, però perquè davant dels micros i davant les preguntes dels periodistes, per exemple, Madrid, Múrcia o fins i tot els manxecs han estat crítics a Montero.
No lo vamos a aceptar. Vamos a utilizar todos los recursos legales que tengamos.
A un modelo que nace viciado y que, por tanto, suscita un absoluto rechazo. Si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella.
Y ahora resulta que nos quieren trasladar ese chantaje a las comunidades autónomas diciéndonos que el modelo puede ser voluntario.
Ja ho sentíeu, xantatge. El que ens deien els que han estat dins la reunió és que han estat mítings polítics un darrere l'altre i que avui no s'ha entrat gens a debatre doncs, el detall tècnic de la proposta.
I fins i tot entre les queixes del model hem sentit alguna comparativa i algun exemple, diguem-ne que molt visual, però també potser una mica discutible.
Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de los españoles el menú del día.
Esto es la consagración de la desigualdad entre territorios.
Són les representants d'Andalusia i d'Extremadura. Per tant, caviar pels catalans i el menú sense postre per la resta de les comunitats autònomes. Pablo, et deixem pendent de María Jesús Montero i de totes les reaccions que pugui haver.
Sí, Òscar Montero, que està insistint que realment amb la seva proposta es retalla la diferència per habitant que hi ha actualment amb el model de 1.500 euros a 400 euros. Per tant, està dient, no?, que totes les comunitats hi guanyen, és veritat que algunes més que d'altres, però que el nou model és, amb els números de la mà, molt millor que l'actual.
Gràcies, Paula. Bona tarda.
Fins ara, adéu.
No hi ha sorpreses, diguem-ne. Hi ha oposició frontal de totes les comunitats, tret de Catalunya, fins i tot les dues socialistes, tot i que és veritat, com deia la Paula, que com a mínim al final alguna s'ha obert a com a mínim parlar-ne. Però a partir d'aquí ja veurem si això va a algun lloc o no va enlloc. Què us sembla tot plegat?
Home, que la voluntat claríssima de Pedro Sánchez i María Jesús Montero, que recordem serà candidata a la Junta d'Andalusia d'aquí només uns mesos, amb un model que la comunitat que beneficia més és Andalusia, per cert, la voluntat que té el govern espanyol és la d'intentar obrir escletxes dins del PP, que hi hagi algun baró que li pugui dir a Feijó, escolteu, A mi Pedro Sánchez no m'agrada, que s'hagi pactat un model de finançament amb Esquerra Republicana no m'agrada, però no puc renunciar a tenir més recursos pels meus ciutadans, i això crec que en aquesta línia segurament hi va la posició de València, que és el model, la comunitat que està més perjudicada pel model actual i que per tant necessita recursos, els recursos addicionals que porta aquest model de finançament. Tanmateix, també és veritat que és molt difícil que s'obri un escletxa en un partit que ara mateix està molt ben alineat, Feijóo té molt ben alineat, Madrid exerceix com a força tractora de l'antisanchisme i, per tant, és molt complicat que algú se surti del guió en aquests termes. I al mateix temps comença a ser la norma, i ja ho és, comença a ser, no, ho és des de fa molt temps, des dels temps que es va posar en marxa el FLA, que el Consell de Política Fiscal i Financera és un organisme que la gent ja hi va amb el guió fet, no s'hi debat mai res i no s'arriba mai a acords. Quan es va parlar, per exemple, de la condonació del FLA, també tothom sabia el que passava. Quan s'ha intentat abordar novetats en el sistema de finançament, tothom s'hi ha posat de cul, i hi ha dues comunitats que, evidentment, tot això ni els va ni els ve, que són Navarra
i Navarra.
Euskadi i Navarra, que només hi van amb un paperet a dir us pagarem això pel que sigui dels serveis prestats de l'Estat en aquestes dues comunitats. Per tant, sorpreses poques, i al mateix temps sorprèn, això sí, veure com hi ha comunitats que es negaran a tenir més recursos, que és una cosa que a mi em sembla inèdita a la història d'Espanya.
Paraules de València. València, amb el nou sistema, guanyaria 3.700 milions, pràcticament. És la tercera que guanyaria. Per
sí, és Andalusia, Catalunya,
que és la primera, i Catalunya, que seria la segona.
Jo el que penso és que, a veure, la situació ara és endiablada, no? Perquè tens una proposta que no és singular per Catalunya, no? Que és el que retreu Junts, o sigui, no és un concert, no és una cosa feta per Catalunya, però al mateix temps tens un model que no és només per Catalunya, sinó que és per tot l'Estat, només definit en aquest pacte amb Catalunya, i que, per tant, ara per ara, per la resta, és inacceptable. Per tant, jo crec que és clau aquests dos mesos de reunions bilaterals, perquè jo crec que serà molt difícil, però si es modifiquen certes coses per demanda d'Illes Balears o País Valencià que puguin ser afegides, i, per tant, se'ls faci a elles més fàcil defensar que elles han aportat alguna cosa en aquest nou model, que hi hagi alguna possibilitat d'acceptació. Malgrat això, jo ho trobo complicadíssim que arribem a una proposta que pugui votar tant Podem com Junts, quan ja tenim a Extremadura Irene de Miguel de Podemos, per exemple, que ja ha dit que li sembla inacceptable. En tot cas, és molt, o sigui, ara mateix l'únic que tenim són frases d'Spin Doctors, no? El que deien ara, caviar i xampan per a Catalunya i los otros menú del dia sin postre, perquè quan et poses a mirar els números, fins i tot la comunitat que menys beneficia aquest model, que és la Rioja, igualment guanya 25 milions d'euros l'any. Per tant, fins i tot a qui menys beneficia és un model que aporta més diners. I en el cas de País Valencià, Andalusia i Illes Balears, la diferència és molt substancial. Per tant, jo crec que això, que aquests dos mesos són claus i que s'haurà d'estar obert a acceptar noves coses, cosa que això segurament també farà, acabarà fent més complicat el suport de Junts posterior, no? Poder acceptar certs criteris, no? De modificar la població ajustada per part de País Valencià o Illes Balears.
A veure, jo intento dir diversos punts que a mi em sembla que són rellevants. Primer, aquest és un debat merament polític, perquè quan parlem de que es renunciarà a diners, no renunciarà a res, perquè això no s'acabarà aprovant mai. No és cap novetat en el sanchisme que s'obrin debats sobre temes de propostes polítiques que en realitat no hi ha una majoria parlamentària al darrere per aprovar-ho. Per tant, l'objectiu de tot aquest foc d'encenalls és que el Partit Socialista faci content Esquerra, que Esquerra Republicana, per tant, es vegi empenyada o impulsada, o com ni vulgueu dir, a el que realment hi ha al darrere de tot això, que és l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i sobre si una comunitat guanyarà o perdrà. Per tant, és un joc del monopoli, perquè no hi ha cap possibilitat amb aritmètica parlamentària que això tiri endavant. Després heu dit algunes coses, clar, és que l'actor acord de finançament, que sembla que l'hagi fet alguna espècie com de centralitzador neofranquista, és un acord que jo recordo quan va fer la presentació de l'acord en el seu moment, ja en aquells moments, Joan Puigcercós, líder d'Esquerra Republicana, amb un cartell que deia 3.800 milions. Ara estem parlant de 4.700. Bueno, és la inflació des d'aquell acord, any 2008 o 2009. Per tant, aquest desastre de finançament per Catalunya resulta que és un desastre de finançament per Catalunya que aquell sí es va portar a la pràctica pactat per Esquerra Republicana i el Partit Socialista. No veig exactament per quins set sous els responsables de, per lo vist, aquest desastre per Catalunya i el conjunt de les autonomies espanyoles. A mi em crida molt l'atenció que tothom perdi amb una espècie de repartiment com aquest. Ningú hi surt beneficiat, tothom hi perd. ara, de repent, han fet no sé què, que si es portés a la pràctica, que ja he dit que no succeirà, de repent fos meravellós. No, són els responsables de lo que era ja, i ara s'han tret de la màniga una cosa que saben que no succeirà, però que justifica el suport d'Esquerra, suposo, els acords amb Villa. I després, una última qüestió, clar. Diu, això, diu la Montero, diu, favoreix el PP. És que veuràs, el Partit Popular accepta les Canàries, les autonomies que són del règim foral, que en aquest cas no compten, Astúries i Extremadura, i Castella-La Manxa, no governa enlloc més. El Partit Popular governa amb majoria absoluta o amb majoria relativa al resta de comunitats. Per tant, clar, que surten més beneficiades de les del PP. I últim apunt. És normal que el conseller d'Hisenda de la Comunitat Valenciana tingui un to més baix. Per què? Perquè, a més de Junts, a més de Foment del Treball, a més de no sé quants economistes que diuen que això és una presa de pèl... I
per
no
raons
diu,
diferents, eh?
I no ho diu a l'espanyolisme recalcitrant.
Per raons diferents, eh? Perquè sí. Foment i, per exemple, Junts diuen que això és insuficient.
El que vulguis, però cap d'aquests que acabo d'esmentar...
Sí, estan tots en contra, però per raons diferents.
Són espanyolistes recalcitrants. No són espanyolistes, no són espanyolistes recalcitrants, val? Per tant, clar, en el cas de la Comunitat Valenciana, a més hi ha compromís que diu, escolti, nosaltres, juntament amb Múrcia, som les dues comunitats pitjor finançades del conjunt d'Espanya i, per tant, no acceptarem aquest acord de finançament. No té cap sentit que el PP estiri en tromba, perquè, a més, ja sé que és un home inesmentable, però ja ve dels temps de l'època d'Amazon, a la que fa molt de temps que el PP i la Comunitat Valenciana fa pinça amb compromís per, perdonar l'expressió, fotre els socialistes. I, per tant, la seva moderació ve d'aquí.
Jo el que no sé si serà suficient, estic d'acord amb tu, Joan, amb una cosa que és fonamental per entendre el debat, que és que això no té els suports garantits al Congrés i que costarà molt de tenir, no només per la posició contrària fins ara de Junts, sinó també perquè el bloc de Sumar, doncs hi ha gent que considera que això no és oportú i, per tant, l'aprovació és molt complicada. Si tot es redueix a si Junts ha de votar que sí o que no, perquè això tiri endavant, Junts tindrà una pressió al damunt importantíssima. I després, sobre els acords amb Esquerra Republicana, és veritat que el finançament era una condició per encetar les negociacions i encarrilar-les, però Esquerra el que diu almenys públicament és que sense acabar de pactar la recaptació de l'IRPF, hi ha una proposició de llei en marxa al Congrés dels Diputats, això dels pressupostos de Sabadilla no tiraran endavant. I al mateix temps el govern el que li diu a Esquerra és, sisplau, encara que no s'hagi tancat la recaptació, fes costat aquest model per poder aprovar els pressupostos d'una vegada.
I després una altra cosa també a dir, és a dir, potser no és el moment, o potser l'aritmètica parlamentària no ho permet, etcètera, etcètera, però també hi ha unanimitat que cal canviar el sistema de finançament autonòmic, perquè és que està caducadíssim. I és veritat que un sistema que l'any 2008-2009 podia funcionar, 17 anys després, doncs, home, està superadíssim, i que, per tant, s'ha de canviar. No sé si amb aquest, amb un altre... És veritat que el Partit Popular no n'ha presentat un altre d'alternatiu. Han passat pel govern d'Espanya socialistes i populars, han passat pel govern de Catalunya Esquerra, socialistes i també Junts per Catalunya, i no s'ha canviat. I, per tant, és un model que tothom reconeix, especialment Illes Balears, País Valencià, Múrcia, també Catalunya, que reclamen que això és insostenible, que aquest sistema de finançament no els permet, doncs, poder pagar els serveis bàsics en aquestes comunitats autònomes i que s'ha de canviar. Si és d'aquesta manera o d'una altra, no ho sé, però el que és evident és que el que hi ha ara no funciona.
No, en teoria s'ha de canviar cada 5 anys. Sí, ja. El problema, les persones que han arribat a aquest acord, el que et diuen per convèncer la gent que és un bon acord, és millor que l'anterior, i a banda hem de tenir en compte que això no pot ser només potser per 5 anys, sinó que te'l pots menjar durant 17, i que per tant si és millor que l'anterior, doncs potser que s'aprovi, tenint en compte que hi va haver governs com el de Mariano Rajoy, que tot i tenir majoria absoluta no es van atrevir mai a obrir aquest meló, i Maria Jesús Montero va fer una intentona l'any 2021 i tampoc se'n va sortir.
Bueno, ara el context és impossible propici... obrir aquest meló sense que ningú se senti atacat, perquè algú en surt guanyant o perdent respecte al que passava fins ara.
El govern del PP va fer una cosa que, depèn de com te la miris, és pitjor, que és davant de Mariano fent de Mariano, que és un problema, el tinc aquí i deixo que es podreixi perquè ens puguem entendre tots, va crear el FLA. Que era una manera d'aixugar el dèficit de les comunitats i de que no haguessin d'anar buscant endeutament
a fora.
Als bancs, perquè a més els bancs no els hi donen crèdit a la majoria de comunitats autònomes.
Però clar,
això que tu pots dir, doncs mira, és una bondat i l'Estat central ajuda a les comunitats, ha acabat siguent des de l'any 2012 fins ara, jo, per mi és una xifra absolutament inimaginable, 466.000 milions d'euros dels que 188.000, o sigui, una tercera part, han vingut a parar a Catalunya. Per tant, quan parlem de que hi ha un maltractament en el finançament a Catalunya, de lo que són transferències de l'Estat, segurament sí, però si sumem 188.000 milions, que és un euro de cada tres que ha vingut del FLA, la cosa ja canvia.
Però també perquè Catalunya té algunes competències que altres comunitats no tenen. Per tant, té unes necessitats de finançament que no tenen d'altres. Si tu tens Mossos d'Esquadra, si tu tens algunes altres... És a dir, és evident. Clar, tens més despeses, que per tant necessites més per poder
finançar. Meravellós, i això faria falta fer tot un programa especial, i sense tenir el Santin aquí per dedicar-nos només a això, que és en quin moment de la història varen decidir fer una reforma estatutària autodotant-nos d'un grapat de competències, algunes d'elles les va treure el Constitucional, sense negociar a la vegada el finançament adient d'aquestes competències.
I si vas enrere, en quin moment vas acceptar un finançament que no era com el basc? És a dir, en el moment en què vas enrere...
Si vas al 77,
això,
sí.
Això té una resposta molt clara.
Depèn de quin moment
vagis. Pujol ho havia explicat molt de temps. A mi no m'interessa que sigui una agència tributària catalana la que cobri, que el mal paper el faci Espanya. Gran frase nacional.
Però si ara vas enrere, penses, doncs potser en aquell moment es podia haver perdut una decisió. Són tres quarts, això encara tindrem dies de parlar-ne, perquè insistim que encara s'haurà de negociar amb totes les comunitats autònomes, també amb els grups parlamentaris, perquè necessita un suport al Congrés dels Diputats, que ara mateix no és que no es vegi, és que es veu llunyaníssim. Després veurem si hi ha alguna escletxa per tal de poder-hi fer suma o no. Tres quarts de quatre, una pausa i ara continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou model de finançament autonòmic ha començat a caminar. Serà gaire llarg el camí? Junts es mantindran el seu rebuig?
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
Hi haurà trobada entre Junqueras i Puigdemont?
Li he demanat que em dongui cita per anar-lo a veure, sí, sí. Li he dit que esculli el dia.
Aquest dijous, el secretari general de Junts, Jordi Turull, respon a les preguntes al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Hola, hivern.
Ui, quin fred.
Amb el tubular del MIC, adéu fred.
Que calentor.
Tria el que més t'agradi als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Les autoritats de l'Iran s'esforcen a acabar amb les protestes que fa setmanes que duren als carrers de les principals ciutats de tot el país. Avui el Poder Judicial iranià ha anunciat judicis ràpids pels milers de detinguts, mentre diverses ONGs eleven el nombre de morts en la repressió a més de 2.000. Avui mateix hi ha prevista la primera execució d'un dels manifestants detinguts. També el règim dels ayatolàs s'esforça a mostrar unitat dels seus partidaris als carrers de Teheran. De fet, milers de persones han participat en els funerals pels més de 100 agents de les forces de seguretat que també han mort durant les protestes. A tota la revolta dins del país cal afegir-hi les amenaces dels Estats Units. Donald Trump ha tornat a dir que estan preparats per actuar amb fermesa si el règim iranià no atura la repressió. A aquestes amenaces han respost els caps de la Guàrdia Revolucionària iraniana que diuen estar preparats per respondre un possible atac nord-americà. Saludem la Lourdes Vidal, que és professora de Política Àrab de Blanquerna, Universitat Ramon Llull i de l'IBEI. Lourdes, bona tarda.
Bona tarda.
Com hem d'entendre el que està passant a l'Iran? En els últims anys, les protestes contra el règim dels ayatolàs han anat creixent en nombre i en freqüència. Està feble el règim, com sembla, o no ens podem refiar?
Home, el règim és evident que està en un dels moments més febles de la seva història, des del 1979. Hem vist com hi ha hagut diversos cicles de protestes des de l'any 2009, però que s'han intensificat de manera important en la darrera dècada, des de 2015-2016, hi ha hagut cada dos anys cicles de protestes. El que passa és que la legitimitat del règim cada vegada és més feble, cada vegada aquestes protestes també són més amplis i més transversals, no? I en aquest cas sí que la percepció, la sensació és d'una banda, no? La feblesa del règim, la feblesa militar del règim que va quedar constatada amb l'atac israelià i dels Estats Units el passat mes de juny, i que a més internament la pèrdua de legitimitat del lideratge de Khamenei en aquest cas i també del president, però sobretot diguem, de la cúpula clerical encapçalada per Ali Khamenei, doncs és molt més evident que mai, no? A tot això en un context d'una greu crisi econòmica que ha fet saltar, diguem, a la gent al carrer, no? I que a més ha agrupat a sectors molt més diversos de la societat.
Fins ara, el règim dels ayatolles havia aconseguit aplacar les protestes, moltes vegades amb repressió. Ara tenim aquestes xifres, algunes ONGs parlen de més de 2.000 morts amb aquestes protestes. Amb això n'hi haurà prou per aplacar-les, o aquesta vegada han anat molt més enllà i si estan més febles els hi costarà més?
Home, cada vegada, diguem, cada ocasió que hi ha hagut manifestacions, diguem, el règim ha respost amb una actitud brutal de violència, no? I de fet, diguem, a part, a més ha intentat també, no, pues crear un silenci informatiu, tallar les comunicacions dins del país, no, per crear, diguem, impedir l'accés a internet. Però tot això, diguem, tot i aquestes mesures, de moment no ha aconseguit, diguem, posar fi a aquestes manifestacions. I des de dins, no, el que es trasllada és que la gent té la sensació que aquest és un moment culminant, no, que és o ara o mai, no? I després, a més, hi ha un entorn internacional que, per bé o per mal, no, també pot ser més favorable. Hi ha una pressió internacional forta, no, perquè hi hagi, diguem, un canvi en aquest règim. I a més hi ha un descrèdit, és a dir, una falta d'expectativa i de confiança en que el règim tingui capacitat de reformar-se internament, cosa que abans, en ocasions anteriors, hagués pogut estar una sortida, no? Hagués pogut semblar una sortida per la població de que el règim, diguem, emprengués algun tipus de reforma. Ara sembla ser que hi ha una pèrdua de legitimitat total, una crisi de confiança absoluta en el règim, moltíssimes acusacions de corrupció, no, i de mala gestió cap al govern i cap a les elites, i per tant això sembla, dona una mica aquesta sensació de punt de no retorn, no? Tot i això és molt difícil de saber si la població serà capaç, no, de resistir l'embat de la violència i la repressió que el règim és capaç d'exercir.
Sí, perquè aquesta vegada és veritat que aquestes protestes van començar molt per la crisi econòmica que pateix, i fins i tot algun dels màxims responsables del país havien reconegut que, escolta'm, no busqueu culpabilitats a l'exterior, pensant en els Estats Units, sinó que potser la culpa és nostra, que els governants no hem donat una resposta al nostre poble. I això va començar com una protesta econòmica, tot i que després segurament ha derivat també cap a una més ideològica, però això va començar per un motiu intern.
Sí, de fet, les reclamacions socioeconòmiques, és a dir, l'encariment del nivell de vida, no? El fet de que, a més, s'acusi de que els rèdits del petroli, que es continua venent a pesar de les sancions, no, a països com Rússia o Xina, no, aquests rèdits al final acaben en mans més dels intermediaris o de certes elites que no pas de la població, no, i que per contra la població pateix les conseqüències de les sancions econòmiques imposades, no? El fet també de que hi hagi hagut una sequera molt, molt dura en aquests darrers últims anys, no, que també ha afectat l'economia, la caiguda de la moneda, no, una inflació molt elevada, la precarització, no, del nivell de vida d'una classe mitjana que més o menys, no, era comparable a una classe mitjana d'altres països a la resta del món, no? Doncs la caiguda del poder adquisitiu, no, això ha abocat a la gent al carrer. I també un clar reforç
del sector de la seguretat i d'aquest cos de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, no? Que cada vegada, diguem, acapara més poder, no només polític, sinó també econòmic, no? Una capacitat i un poder econòmic que s'ha manllevat de les mans, no?, d'aquestes classes mitjanes. I, per exemple, qui va iniciar aquesta protesta és la gent del bazar, no? Els mercaders i negociants del bazar, no?, que normalment havien estat un segment de la població que s'acomodava considerablement al règim, no?, i que ara s'ha vist desposseït d'aquest part, no?, d'aquesta part de beneficis econòmics, i que al final ha acabat també sortint al carrer. Per això la protesta ara té aquesta aparença de ser molt més transversal. No només són dones, no només són joves, no?, sinó que són dones, són joves sobretot perquè les taxes d'atur són molt elevades, perquè el treball està molt precaritzat, però també són classes mitjanes que han perdut el seu poder adquisitiu i que tenen, diguem, moltes dificultats per arribar a final de mes, no?, i aconseguir, diguem, els aliments bàsics, no? Tot això a comparació, diguem, d'una sensació de que el règim ho està fent malament, de que el règim s'ha corromput de tal manera que s'ha trencat aquest contracte social que més o menys mantenia el règim en peu.
Hem sentit declaracions de Donald Trump, el president dels Estats Units, dient que donaria suport a les protestes o demanant-los que no defallissin en les seves protestes, i fins i tot amenaçant amb una intervenció d'alguna manera dels Estats Units, sobretot si el règim dels ayatolàs continuava amb la seva repressió brutal contra el seu propi poble. És factible una intervenció dels Estats Units, i què ens hem d'imaginar?
A veure, quasi, jo crec que ningú es planteja una intervenció, diguem, amb tropes sobre el terreny, una invasió territorial, perquè, d'una banda, geogràficament Iran és un país molt difícil d'envair, no?, molt ben protegit per la seva pròpia orografia, però, a més, és un país amb una capacitat interna important, no? El que sí que podríem veure és algun tipus d'atacs aeris, etc. El que sí que cal tenir en compte és que si ve el juny, per exemple, durant l'atac israelià i després també dels Estats Units a les instal·lacions nuclears, no?, hi havia un desplegament important de força naval, no?, i de portaavions, no?, dels principals portaavions, no?, americans a la zona del Mediterrani, no?, i prop de la regió. Ara bona part d'aquesta força naval s'ha desplaçat cap al Carib, no?, i per tant els Estats Units no té tant desplegament militar com el que tenia fa uns mesos a la regió, no? El que sí que podem pensar és una possibilitat d'uns atacs, no? El que sí que també l'Iran ha dit que respondria, i que respondria amb tota la seva capacitat. Això vol dir que respondria contra els interessos dels Estats Units a la regió, i això afectaria directament, no?, a les bases militars que Estats Units té a les monarquies del Golf, no? Sobretot, per exemple, la d'Al-Udeid a Qatar, no?, que ja va rebre un atac al juny com a resposta a aquells atacs inicials, i que, ja, de fet, ja s'ha comunicat que s'ha cridat a traslladar el personal de la base, no? Evidentment, les monarquies del Golf probablement l'últim que desitgen ara és que hi hagi una escalada de tensió a la regió i que hi hagi, diguem, un més desestabilització de la que ja hi ha, no? Per tant, no crec que hi hagi un interès directe a que hi hagi un atac a Iran, i fins a quin punt això podria servir als manifestants, doncs està per veure, no? Evidentment, probablement hi ha part dels manifestants que esperen que hi hagi alguna reacció que els ajudi, no?, contra la repressió del règim, no? D'altra banda, hi ha la capacitat, possibilitat, no?, de que Estats Units forci un canvi de règim a Iran, i què és el que això podria provocar, no? Uh-huh. I això és, pues, és dues cares d'una moneda, no? Perquè un canvi de règim podria ser molt, molt desitjable, però d'altra banda, un canvi de règim provocat des de l'exterior pot tindre uns efectes molt contraproduents, perdre la legitimitat que podria tindre una revolta popular que forci, no?, la caiguda d'un règim enfront, diguem, un canvi de règim provocat per un actor exterior que, malgrat tot, no és vist amb bons ulls per part de la població iraniana en general, no? I després s'erigeix també la pregunta de quina és l'alternativa, no? I que això podria provocar un buit de poder, no?, i una divisió, i fins i tot fer caure el país en una guerra, no? I això, diguem, seria fatal, no? I això no és el que la població vol, que ja està patint suficient, no? Per tant, hi ha aquí una mica dues visions, no? Una mica la qüestió de com Trump pot ajudar els manifestants, no? I fins a quin punt les seves declaracions ajuden o perjudiquen, no? Perquè al final tot el que Estats Units fa acaba moltes vegades legitimant més el règim que no pas perjudicant-lo, no? Perquè és més fàcil acusar de complot exterior, de són actors exteriors els que estan provocant el malestar, són terroristes, etc. No? I per tant, a vegades, no, aquest suposat ajut exterior el que acaba és fent més mal que bé. No? Llavors, és molt sensible i caldria veure quina capacitat té als Estats Units d'intervenir d'una manera positiva, no? I això és el que és més dubtable, no? I el que sí que seria desitjable és que, no, el procés de canvi es produeixi des de l'interior.
Doncs veurem què és el que passa en els pròxims dies, jornades i tot plegat. Lourdes Vidal, professora de Política Àrab a la Blanquerna, Ramon Llull i a l'IBEI. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
També a l'Oriol Marc, a l'Alícia Puig i al Joan López Alegre, que serà tots tres pendent del que passi a l'Iran, amb la poca informació que tenim, perquè és veritat que hi ha com una apagada informativa i ens arriben algunes coses, però no de primera mai. Per tant, haurem d'estar pendents de si hi ha o no alguna intervenció des de l'exterior o si és des de l'interior que s'aconsegueix fer alguna mena de canvi de règim dins de l'Iran. Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 4 de la tarda, 40 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o per seguir els blocs informatius al 3cat Info durant la tarda d'aquest dimecres. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda a tothom.